Arribem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5. Encetem aquesta segona hora de programa a través de la ràdio, també a través de la televisió. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i parlant del temps i de la possibilitat de la pluja, perquè continuem en risc de precipitacions fortes a pràcticament tot l'arxipèlag. Avís groc per pluges i tempestes i fins i tot taronja a la zona oest de les nostres illes. Compartim el mapa amb els espectadors que descrivim pels oients, on sabeu que una part de l'illa de Mallorca, concretament al sud-oest, sí que es manté aquesta alerta taronja. De moment, però, encara no plou per tot arreu, Joana.
No, serà sobretot, Marta, a partir del capvespre, quan aquestes pluges puguin ser més intenses. Compartim, com deia Marta, algunes de les imatges que descrivim també pels oients, perquè també entenguin d'alguna manera que és allò que s'ha anat visquent en les darreres hores, no? Imatges que ens han arribat de diferents espectadors, de diferents oients. En aquest cas podem veure, per exemple, aquí a Bunyola o a Montuïri, com ahir va caure bastanta de pluja.
La part bona de les pluges i el mal temps... No, és com a pensar que anava de seguida escrivint les imatges, Joana, perdona. La part bona de les pluges i el mal temps és que, a banda de ser molt positiu per al camp, que segur que s'enfronta a temperatures de rècord aquest estiu, ens deixa imatges com aquesta que ara compartíem o que ara compartirem d'un arc de Sant Martí doble que mos envia na Isabel G, que cau just damunt la mà. Veïm la mà preciosa, el cel blau, però tonalitats fosques, i aquest arc de Sant Martí que cau just d'esquerra a dreta dins la mà, talment una postal.
Talment una postal, imatges molt poètiques, molt romàntiques, per un dia complicat el que ens espera de cara a les pròximes hores, dies de tempesta i d'alerta. Obrim les finestres, les nostres beauties que descrivim pels nostres oients per saber quin temps fa en aquest moment. Xisco.
I ara connectam amb el Puig de Maria, Pollença, ara tot una tindrem senyal en directe i podem veure com el cel està blau, veïm, però, molt de núvol, que això sempre indica tempesta. Veïm els núvols que tenen aquesta part fosca, que significa que tenen aigua i que en qualque moment, pot ser no en aquest indret, però sí per aquests revolts, descarregarà aigua. Ja mos ho deia el nostre company Albert Darder, que de 12 a 12 han d'estar pendents, sí, passejant per Mallorca, sobretot a segons quines zones, perquè podrien caure ruixats forts, en definitiva.
No teniu roba estesa, no?
No, però sí que hem fet escotxonet, o jo com a mínim la setmana passada el vaig fer net.
De totes maneres, no se pot ballar la guàrdia perquè ens espera un mes de juny, ho va dir el nostre home del temps, amb molta pluja.
De maig.
De maig i de juny.
Ah, d'acord.
O sigui que l'estiu Ademunt, sí, Ademunt entrarà més tard, que la qual cosa vol dir que tal vegada serà un estiu més llarg, no? És vera que comença més tard, però que ningú davalli la guàrdia ni molt manco. Tenim una altra imatge més.
Sí, si voleu anar fins a Sant Lluís, a Menorca, a Punta Prima, de fet, veiem de fons el far de Punta Prima i també veiem com a Menorca el cel està encapotat, té aquest punt negre que també podria ser presagi de qualque pluja. Ara mateix veiem la platja, que hi ha una mica de vent, perquè veiem que hi ha onatge que mou l'aigua de la mà, i també, com dèiem, és una postal. Ara mateix hi podríem anar a Punta Prima, fes directe.
Alguns oients i espectadors ens envien imatges del que està per venir. I atenció, perquè compartim una d'uns núvols a damunt la carretera, brutals, que vaticinen i anuncien una possible pluja immediata. Així que recordem, risc de fortes precipitacions a pràcticament tot l'arxipèlag, alerta groga, a excepció de la zona sud-oest de l'illa de Mallorca, on aquesta alerta és taronja. Així que amb aquesta crida a la precaució, nosaltres continuem i vos contem altres qüestions que passen precisament per un tema que tornem a abordar de bell nou, perquè no deixa de ser notícia. Recordem que el Consell de Ministres va aprovar l'ampliació de la Llei de la Infància perquè els professors condemnats per assetjament, com Miquel Roldán, no puguin tornar a exercir la docència.
Ahir els estudiants de Son Pisà varen tornar a les aules, excepte els de quart de primària, curs en què Roldán és tutor. D'aquesta manera posa un punt i final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació d'aquest docent.
Ara bé, l'Associació de Famílies assegura que continuaran lluitant. No quedarà la cosa així. Iniciaran una recollida de signatures que s'estendrà arreu de l'Estat i volen convocar fins i tot una manifestació. Saludant per parlar-ne Verónica Fiol, que és portaveu de la MIPA, del CEIP Son Pisà. Verónica, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Gràcies per atendre la telefonada d'IB3 i d'aquest programa del dia. I en primer lloc, te volen demanar com valorau vosaltres l'aprovació de la llei al Consell de Ministres, aquesta llei que d'alguna manera protegirà més en els menors.
Hombre, evidentment ho valorem molt positivament. De fet, part de la nostra lluita està centrada en aconseguir que aquesta llei s'adugui a terme i que s'adugui abans del pròxim curs, perquè si no el problema pues, no se solucionarà. En tot cas, també hem de dir que el nostre problema, ara per ara, amb aquesta llei no se soluciona tampoc.
Clar, perquè no té caràcter retroactiu, per dir-ho d'alguna manera.
No, i que necessitem una solució per ara mateix. I aquesta llei encara té el seu procés.
Clar.
I les institucions que han de fer algo per ara mateix pues continuen sense fer res. I estem així.
Ahir vam tornar a escola gran part dels alumnes, queden pendents els de quart de primària, que recordem és el curs on imparteix classe a Miquel Roldán. Quins eren els ànims entre les famílies, pares i mares durant la jornada d'ahir?
Hombre, pues no és una entrada a l'escola amb seguretat, per dir-ho de qualque manera. Les inseguretats encara hi són i estan molt preocupats pel tema de que durant aquestes dues setmanes no s'ha avançat amb el temari. I per això també hem decidit en part desconvocar aquesta vaga, perquè pensaven que els alumnes estarien en desavantatge amb els altres alumnes de la resta de centres educatius. Sobretot els de sisè de primari, que clar, setembre s'han d'incorporar un institut i no poden permetre-se el luxe de no haver avançat tot el temari com toca.
Però els de quart, me confirmes, Verònica, que tampoc han tornat avui a classe.
Home, n'hi ha que sí, n'hi ha que no, perquè la qüestió és que ja se mos ha informat que se continuarà avançant el temari, i avançar temari significa també exàmens, i les famílies, clar, estan molt preocupades i estan en aquesta situació de que feien el duc i perd exàmens, o sigui, el duc i no estic tranquil, o no el duc i perd exàmens. I estan amb aquestes dues aigües.
Verònica, per aclarir concepte, o per saber si, perquè per aventura la gent se demana, aquests alumnes de quart de primària, que són alumnes, en aquest cas, que tenen la tutoria de Miquel Roldán, estan impartint classes amb Miquel Roldán ara mateix?
Sí.
D'acord.
I tant.
Per aclarir, sí. No, perquè és vera que durant tot aquest temps no han anat a escola, no han tingut classe, és vera que, bé, s'ha de dir si havien d'alguna manera intentat demanar a aquest professor de fer altres tasques, però clar, si hi ha qualcú que va a classe, aquest alumne també ha de ser atès, no?, i ha de rebre aquestes classes.
No,
i per
ella,
tant...
penseu que ella sempre ha tingut alumnes, molt pocs, però sempre n'ha tingut, vull dir, no... O sigui, no s'ha aturat l'activitat dins el centre, malament no s'avançàs en temari. El que se feia era un poc repassar lo ja après, però, clar, hi ha gent que no ha pogut seguir la vaga per temes de conciliació.
De conciliació, clar.
No tothom, exacte, evidentment, no tothom pot dir pues ara no vaig a fer feina amb aquesta que no és on són ells, o hi ha gent que no té suport familiar. Sí, clar, les casuístiques són moltes.
Sí, sí, s'entén perfectament. S'entén perfectament.
Sí, sí.
Clar, Verònica, just ahir vareu fer una opció de protesta, no sé quines seran les passes que seguireu a partir d'ara. Els nins ja s'han reincorporat, excepte alguns nins de quart de primària que tenen a Miquel Roldán com a tutor. La resta del centre intenta avançar i recuperar més o manco la normalitat del dia a dia, però com a pares, com a MIPA, quines són les passes que fareu a partir d'ara?
Pues lo que comentàveu fa una estona, estan preparant pues això, mobilitzacions en plan manifestacions i signatures, argolla de signatures. I bé, clar, no podem estar tampoc cada dia fent accions perquè, evidentment, hi ha nins que tot aquest aldarull els afecta i, clar, també hem de pensar en ells. Llavors estan pensant pues, maneres de continuar en la lluita però sense pertorbar l'alumnat.
Verònica, com penseu que podria acabar, que podria cloure tot aquest episodi?
Com pensam o com us agradaria?
Com penseu, i si vols pots afegir com vos agradaria a vosaltres si no coincideix amb el vostre pensament.
Mos agradaria recuperar la pau i la convivència en el centre. El docent, pues, fos...
Just hem perdut, Verònica, no sé si podem recuperar aquesta connexió. Li traslladàvem la pregunta de com pensen que acabarà, no?, aquest episodi i sobretot què és el que desitgen els pares. Intentem escoltar a Verònica amb aquesta darrera pregunta. Ara sí, Verònica, t'escoltem de nou.
No, i vos deia això, que clar, el que nosaltres estem demanant és que aquest docent pot sigui recol·locat a unes altres tasques, unes altres feines que no estiguin relacionades amb menors, però, vist l'actuació de les institucions ara mateix, no tenim gaire esperança, la veritat.
Estirem ben pendents de com evoluciona aquesta situació, igual que ho han fet en els dies previs. Hem anat escoltant els pares i mares d'aquest col·legi de Son Pisà, que reflecteixen la seva preocupació davant la incorporació de Miquel Roldán a les classes. Moltíssimes gràcies, Verònica, per aquesta informació.
Gràcies a vosaltres per la cobertura. Una abraçada.
Igualment per tu. Són les 10 i quart. Hem de parlar d'altres qüestions que tenen a veure amb els preus, amb la crisi energètica, sobretot focalitzant en el combustible. Tant hem parlat les darreres setmanes. I clar, la conseqüència és molt directa. Els bitllets d'avió. Continua aquesta qüestió en el punt de mira, perquè les darreres declaracions, sempre acompanyades de polèmica quan ens referim al conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, han fet que pensar en duit a la reflexió. Ha advertit que el risc que algunes aerolínies europees facin fallida per la crisi del querosè és real.
O'Leary ha dit el següent: si el preu del combustible per aviació continua a $150 el barril el juliol, agost i setembre, hi haurà fallides. I a més ha apuntat a dues de les seves competidores directes en baix cost, com són Wizz Air i Air Baltic, com les primeres en la seva llista de candidates a fer fallida per mort d'aquesta crisi.
Clar, i és vera que d'ençà que vàrem tenir els primers senyals d'alarma per l'increment dels preus, ningú s'havia atrevit d'alguna manera a parlar tan obertament d'aquesta possibilitat, de la possibilitat de fallides en el sector. Sobre aquesta qüestió volen parlar avui en Javier Gandara, que és president de l'Associació de Línies Aèries d'Espanya. Ell insta a la calma, demana calma, assegura que aquí no tindrem manca de carrossa, però en qualsevol cas li volen demanar, i així l'escoltam.
Ahora bien, de cara a la posible traslación en los precios de los billetes, es importante recordar que al menos las grandes compañías aéreas que operan en España tienen contratos de cobertura que le aseguran para los próximos 6 u 8 meses hasta el 80% de su consumo de queroseno a un precio similar al que existía justo antes del conflicto, de forma que solamente están expuestas a la altísima volatilidad en el 20% restante, lo que les ayuda a mitigar al menos en el corto y medio plazo estos incrementos. Por ello, de cara a este verano, lo recomendable sería que aquellos viajeros que todavía no han comprado su billete que lo hiciesen lo antes posible, porque de continuar esta situación, esas coberturas ya dejarían de tener la misma efectividad y no es descartable un escenario dentro de unos meses donde sí que pudiese haber...
Clar, el president de l'Associació de Línies Aèries d'Espanya recorda també que molts d'aquests bitllets ja estan comprats amb antelació. Si realment fluctués el preu, només podria afectar-ne un 20% del preu total d'aquest bitllet. Escoltant també Javier Gandara al respecte.
Los desde y hacia España. Pues bien, es importante resaltar que en España no se prevén problemas de suministro de queroseno de aviación, al menos en el corto plazo. Y eso es así por dos motivos. En primer lugar, porque del total de las importaciones de crudo a España solamente el 11% proceden de Oriente Medio. Y por otro lugar, ya hablando de queroseno de aviación, el 80% del queroseno de aviación que se consume en nuestro país está producido en las refinerías que se encuentran a lo largo y ancho de nuestra geografía. Por ello, estamos en una situación comparativa mejor que muchos de nuestros países alrededor, pero eso sí, eso no quita que sí que pudiese afectar a los vuelos desde todos esos sitios hacia España. O sea que España no estaría inmune en caso de que otros países tengan problemas.
Está indirectamente relacionada a España. Volem incorporar en aquesta conversa l'economista Toni Alcover. Aquí ja poden saludar. Toni, bon dia.
Bon dia.
Recollint abans de les declaracions de Gandara, les del CEO de Ryanair. És viable anunciar una fallida d'una companyia aèria en tant de temps d'antelació? Perquè ell posava un panorama com un tant apocalíptic. El president de les aerolínies feia una crida a la tranquil·litat. Com valora aquestes declaracions tan diferents?
Bueno, ya lo conocemos, al CEO de Ryanair, que es una persona muy oportunista y lógicamente lo que hace es poner miedo en el mercado para de alguna forma decir yo soy seguro, ellos, mis competidores no lo son, venidme a comprar los billetes, ¿no? Y aprovecha esa circunstancia. ¿Puede haber quiebras? Pues históricamente y en Baleares lo conocemos. Hemos visto compañías como Spanair o como Futura que están tan ligadas que han estado tan ligadas a nosotros que en su momento han desaparecido, ¿no? Y hemos visto en el COVID a muchas compañías pasar dificultades y luego se han ido recuperando. En el concreto de Europa ha ido devolviendo todos los préstamos. Las compañías aéreas tienen unos costes fijos muy importantes, tienen que volar, necesitan actividad, tienen unos márgenes reducidos y ahora esto se complica con el aumento del precio del queroseno. Es verdad que ellas suelen comprar coberturas, pero esas coberturas a medida que vayan pasando los meses, pues se van agotando y si se han de renovar, se renovarán a precios mucho más altos, seguramente, si no se resuelve el tema del estrecho de Hormuz.
Clar, d'una banda tenim, senyor Alcobé, que l'Associació de Línies Aèries d'Espanya assegura que aquest escenari és poc probable, però també és vera, i de l'altra banda tenim que els preus dels bitllets estan pujant de cada vegada més. Quina explicació li hem de donar a tot això?
Pues precisamente porque lo que hacen las compañías es viendo que las coberturas se van a ir agotando, ya no repercuten el aumento de los precios a cara al futuro, porque ellos tendrán que pagar más por esas coberturas. Y lógicamente, para quien esté comprando, ya lo ha dicho el señor Cándara, tienen coberturas a 6, 7, 8 meses, pero el que esté comprando ahora un billete a 6 meses, pues ya sabe la compañía aérea que si tiene que renovar la cobertura, pues le van a pedir muchísimo más dinero y nos están repercutiendo el coste.
Senyor Cové, el querosè és un derivat del petroli, és un derivat directe. Poden dir que aquesta pujada de preu del petroli condiciona de manera directa, com també produeix el querosè del petroli, aquesta pujada de preus? Se suposa que a partir d'ara, com ja han anunciat, convendria comprar el bitllet d'avió, si qualcú fa comptes per ti, comprar-los ara, abans de que vengués un escenari molt pitjor, o això només és una espècie de por preventiva que intenten instal·lar-nos per si no volem anar de vacances, agafar ja el paquet que vulguem gaudir aquest estiu?
Sí, el problema no està solo en el precio, está en la cantidad, es decir, cuánto queroseno tienen, y hay miedo de que haya países, por ejemplo, en el Reino Unido, donde han eliminado, tenían refinerías y han ido hacia un proceso de consolidación y cierre de las refinerías más pequeñas, y ahora se encuentran que no tienen producción propia de queroseno suficiente. ¿Y qué está ocurriendo? Que la propia Comisión Europea nos está diciendo, incluso a España, que sí tenemos queroseno, nos está diciendo que bueno, que lo compartamos y que nos están queriendo incentivar, digamos, a que seamos parte de esto, de este queroseno. Y es por eso que el señor Orredi y muchas otras gente dice, a lo mejor en el futuro lo que harán las compañías aéreas es a lo mejor juntar dos vuelos en uno, etcétera, porque ya no solo es el precio, es que puede que no haya suministro, porque este suministro venía en muchos casos de estos países árabes, donde tienen grandes refinerías y, como hemos visto, pues muchas las han bombardeado y ya no están. comprar ahora, pues para las compañías aéreas, esto es como una lotería. Si dentro de un mes se ha resuelto el problema del estrecho de Hormuz, vuelve a haber buena circulación y se restaura la producción de queroseno, el precio de queroseno lógicamente se normalizará y ellos habrán vendido unos paquetes turísticos o unos billetes turísticos a un precio más elevado y tendrán una ganancia. Pero hoy se ocurre lo contrario. Y esto es una pequeña lotería. En esto nos jugamos nosotros. ¿Qué queremos? ¿Tener seguro el pasaje o jugarnos a que puede ser mucho más caro? Y podría ser que fuera más barato, ¿no? ¿Ves? Esto es el mercado y son las circunstancias, esta incertidumbre en la cual todos estamos hoy en día inmersos.
Toni Alcobé, economista, moltíssimes gràcies per aquesta primera valoració.
Un plaer.
Saludam Alfonso Rodríguez, portaveu de Consubal, qui segur ens ha estat escoltant menys que en pensa. És millor comprar els bitllets ara, Alfonso, davant d'aquesta incertesa que manifestava Toni Alcobé? Podria ser pitjor si esperam tal vegada un temps, unes setmanes?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, siempre adelantarnos siempre ha supuesto obtener precios bastante más baratos, ¿no? Especialmente ahora que va a llegar la temporada alta y, consecuentemente, pues siempre los precios suelen subir. En definitiva, si ya tenemos claro el destino y sabemos cuáles son las fechas, pues indudablemente hoy podremos encontrar mejores ofertas que si esperamos al último momento. Por lo tanto, es un buen consejo, claro.
Alfonso, respecte als vols que mos ocupen més a nosaltres, els nacionals, l'encariment en aquest cas és del 28%, que no és poca broma. Clar, nosaltres vivint a unes illes com Arxipèlag mos podria afectar encara més si cal. Penseu que, per exemple, davant d'aquesta situació i després d'haver el govern pres mesures tant a nivell autonòmic com també a nivell nacional, s'haurien també de donar ajudes en aquest sentit per als vols de persones que viuen aquí a les illes, o per exemple a l'arxipèlag de les Canàries, per precisament només tenir una opció per poder sortir de les illes, o dues, si comptam el vaixell, clar.
Bueno, parece ser que el problema no va a ser tanto vuelos domésticos, sino que los problemas van a ser vuelos internacionales, especialmente los vuelos que el destino es España o las Islas Baleares, y no tanto las salidas desde las Islas Baleares. Indudablemente, a medida que vayamos viendo cómo progresa este problema, nosotros pues tenemos esta singularidad, que para poder desplazarnos necesitamos el avión o el barco. Consecuentemente, como aportamos igual a las arcas del Estado que cualquier otro ciudadano español, pues tendríamos que no encontrarnos en una situación de desventaja. Por lo tanto, si viviéramos un momento en el que fuera muy difícil, hubiera una restricción, pues indudablemente deberíamos de contar con ayudas extraordinarias para no perder la misma capacidad que tiene cualquier otro ciudadano español que viva en la península.
Som en conversa amb Alfonso Rodríguez, el portaveu de Consubal, i Alfonso, l'equip d'aquest programa ha fet una comparativa a un vol internacional i en una ruta Madrid-Nova York. El 8 d'abril adquirir un bitllet tenia un cost mitjà de 653 euros. De 7 dies després, dia 25 d'abril, l'import per passatger va passar-se de 945 euros. És a dir, va pujar uns 300 euros de diferència, més o manco un 44,72% més, segons dades del comparador de tarifes ROAMS. Si els bitllets ara, ja pensant en l'estiu, han de ser a preu de canari jove, què recomanes com a consumidors a tots aquells que tinguin esperança o ganes de sortir?
Bueno, indudablemente, si ya tenemos claro fechas y destino, pues no tendríamos que esperar. Podemos proceder o deberíamos proceder ya a la compra para poder encontrar precios más razonables. Hay que tener en cuenta que los precios de los viajes cambian diariamente y están muy ligados a la demanda que se produce en determinadas rutas, ¿no? Posiblemente hoy podamos encontrar un vuelo pues a cualquier ciudad europea a un precio y pasado mañana, si este mismo vuelo pues ha sufrido un incremento en la demanda, estará muchísimo más caro. O puede pasar incluso lo contrario, que sea un vuelo que no tenga demanda y que pueda bajar de precio. pero si ya tenemos, sabemos cuándo nos vamos a ir de viaje y a dónde nos vamos a ir de viaje, no deberíamos de esperar. Hay que tener en cuenta que una vez que hemos cerrado el contrato, es decir, una vez que hemos cambiado, hemos comprado el billete y lo hemos pagado, ja no nos pueden modificar el precio.
Alfonso Rodríguez, moltíssimes gràcies per tots aquests consells que jo crec que són de molta utilitat, sobretot de cara a l'estiu, de cara a les previsions. No oblidem que som unes illes i que necessitem a vegades volar per poder sortir i desplaçar-nos. Moltíssimes gràcies.
A vosotros, encantado.
Uns consells, tornem tot d'una d'aquí a tan sols uns minuts.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dari cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
Són les 10 i mitja, passen d'un minut i parlem d'una qüestió que cada vegada mos sona més, que cada vegada és més freqüent escoltar-la, les donacions en vida. I podem confirmar que s'han disparat a les Balears. Segons dades del Consell General del Notariat, el 2025 se'n varen registrar 3.867, més d'un miler que l'any anterior, Xisco.
Un increment del 35%, Marta, que situa les Illes com la comunitat on més han crescut percentualment aquestes operacions arreu de tot l'Estat. Darrere aquesta pujada hi ha diversos factors. L'eliminació de l'impost de donacions entre famílies directes des de mitjan 2025 i també el debat obert en l'àmbit estatal sobre un possible impost a les grans herències.
I tot això que explica en Xisco amb un efecte bastant clar també. Cada vegada més famílies opten per avançar els doblers en els seus fills, sobretot per facilitar-los l'accés a l'habitatge. Per analitzar aquesta situació, avui ens acompanya aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio l'advocat i assessor fiscal Alejandro del Campo. Molt bon dia, com estàs, Alejandro?
Bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Bé, conta-nos quins són, des del teu punt de vista, els principals factors, ara en parlàvem una mica, que expliquen aquest augment tan important de donacions en vida, sobretot aquí, a les Balears.
Como bien has dicho, los impuestos tienen mucho que ver, como en todo. Porque lo cierto es que en Baleares, a partir de julio del 2023, lo que se eliminó es el impuesto de sucesiones, no el de donaciones. El impuesto de sucesiones que se aplica en las herencias por fallecimiento y también las herencias en vida. En determinadas donaciones donde el hijo recibe un bien, dinero o una propiedad, pero con algo muy delicado, renunciando a su legítima. Y eso no es adecuado ni conveniente para todos. Entonces, eso es lo que se eliminó con ciertos requisitos, con ciertas condiciones, en julio del 2023 en Baleares. Pero en julio del 2025 Baleares fue un paso más allá y eliminó el impuesto de donaciones. Porque hasta entonces, hasta julio del 2025, si un padre donaba 50 o 100.000 o 200.000 o 700.000 euros a un hijo, tenía que pagar el 7%. Una donación de un padre a un hijo, de un abuelo a un nieto o de un marido a una mujer. Entonces, claro, había que pensárselo para hacer una donación. Oye, un 7% es pasta. Entonces, o no se hacía, o bien se recurría a préstamos. A veces, si el hijo necesitaba 100.000 eurillos para comprarme la vivienda de mis sueños, oye, si lo recibo en concepto de donación, tengo que pagar el 7%. Oye, papá, pues ¿sabes qué? Me lo prestas y luego ya te lo iré devolviendo como pueda. Y mira, si falleces antes de que te lo haya devuelto, pues ya será herencia, que está bonificada.
Bueno, la llar o la casa dels teus somnis o la que te puguis permetre, perquè ara, més que la que te pots imaginar o somiar, és la que te puguis permetre. Aquesta també és una de les complicacions, no?
Així és.
De la gent. Per això se tira o se recorreix molt en els pares en aquest sentit.
Correcto. Los padres ayudan ahora con dinero, ya sin ese obstáculo fiscal del 7%, pueden ayudar con dinero. Y la verdad es que en Baleares también ayuda que los jóvenes también cuando compran viviendas, cumpliendo determinados requisitos, en lugar de pagar el impuesto por comprar, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que con carácter general en Baleares es un 8%, cumpliendo determinados requisitos pueden pagar el 0 o el 2%. Entonces, combinando el 0% en impuesto de donaciones con ese 0 o 2% en el impuesto por comprar, entonces la verdad es que se está poniendo un poquito más fácil el acceso a la vivienda a los jóvenes de Baleares.
I Alejandro, són davant una eina real perquè els joves puguin accedir a un habitatge o només beneficia a determinats perfils?
Obviamente dona el que puede, o sea, no en todas las familias los padres cuentan con los fondos suficientes, con la solvencia suficiente como para desprenderse de parte de su patrimonio, o sea, con los ahorros para su vejez. Entonces, es verdad que en determinados casos, al hijo que necesita, si el padre solo puede prestar 50.000 euros, pero tiene otros hijos, o solo puede donar 50.000 euros, pues no se los dona, se los presta. O sea, porque quizás los necesita algún día, y el hijo, en verdad, se compromete con un documento pasado por Hacienda a devolvérselo. O sea,
clar,
és
també, que... també depèn de si la família és petita. Clar, si tens un fill, tot és per el teu fill, però si tens quatre germans, la cosa es complica una mica, si no és que el patrimoni familiar sí es tens.
Claro, no tienes pasta para todos, para donar a todos, entonces al hijo que solvente, que puede devolvértelo, pues no le haces una donación propiamente dicha, con el 0%, sino que le haces un préstamo debidamente formalizado y comunicado al fisco.
És que fixa't que s'han donat com una sèrie de circumstàncies en el temps, no? Perquè per una banda la crisi de l'habitatge, el que ara mateix l'impost no sigui com el que teníem anys previs, per això aquesta allau. I podria ser també aquesta allau, perquè clar, l'impost ningú te garanteix que no torni.
Eso es.
Clar, no sé si també existeix certa por de què passarà en el futur i amb els canvis de govern, de legislatura, què podria passar, i per això la gent...
Por supuesto, en la mayor parte de las comunidades autónomas, en buena parte de las comunidades autónomas, se ha ido eliminando el impuesto de sucesiones y el de donaciones. Parece que han iniciado una carrera las comunidades autónomas, tonto el último que perdone el impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno central, desde hace años, ya está comentando, no, esto no puede ser, hay que armonizar el impuesto, hay que establecer un mínimo que las comunidades autónomas puedan subir un poco o bajarlo, pero no regalarlo el impuesto, no renunciar al impuesto. Y entonces ante este rum-rum, ante este ruido, pues muchos contribuyentes optan por decir, oye, el pájaro en mano, ahora puedo hacer una donación o una herencia en vida a favor de mis hijos, la hago, ahora que puedo ir al cero. Porque es verdad que dentro de la próxima legislatura o la siguiente, quién sabe si lo recuperan.
Clar, quins aspectes legals o fiscals s'han de tenir en compte abans de fer una donació en vida, encara que quedi a 0 o 2%, com comentaves, però, evidentment, s'ha de documentar de qualque manera per evitar problemes ulteriors.
Correcto. El requisito sine qua non para que una donación de dinero de un padre a un hijo o de un abuelo a un nieto pueda ser al 0%, hay un requisito que establece la normativa balear, que es que se documente esa donación, se haga una transferencia bancaria y luego se formalice una escritura pública en que se haga constar el origen del dinero, la cuenta origen del dinero, la cuenta destino, el origen de los fondos, del padre que declare que procede de sus ahorros acumulados o de una venta que ha hecho de un inmueble. Sin hacer esa escritura, no puedes aplicar el 0%, te aplicará en una escala que irá del 7 al 34%.
Alejandro,
ya ni, ¿eh?
¿Sí?
Genial.
O sea, que por eso que hacer donaciones a las bravas, decir, oye, te transfiero 50.000 eurillos y ya me los devolverás o no me los devolverás. Si te pilla Hacienda, si te pilla la Hacienda Autonómica, te dirá, te he pillado. Eso no es ni expresa. Es una donación no formalizada correctamente, con lo cual vas a ir a escala del 7,65 al 34%. Del 0% ni hablar.
No, i gent de té, ulls per tot, hem d'anar ben alerta i ben vius. Jo te volia demanar, Alejandro, perquè, clar, si això, aquesta situació, la comparam amb les illes, amb Mallorca, amb les Balears en general, en fa 50 anys se consolida un canvi cultural bastant important, no? Perquè abans quasi ningú deixava...
És verdad.
No sé, fins i tot d'estudi, no? Un poc aquesta situació, perquè ja dèiem, abans, per ventura, fins que no se morien els pares, i si tenien el testament fet, no hi havia herència que valgués. Ara això canvia, s'ha avançat en aquest sentit, se dona herència en vida. No sé si penses que és una reacció puntual precisament davant d'aquests possibles canvis fiscals o que per mentalitat, per cultura, per tradició, tornarem allà mateix on fa un parell d'anys quan tot això se calmi.
Yo creo que se ha producido un cambio de mentalidad. Sí. O sea, yo lo voy diciendo por todas partes. Ostras, con la esperanza de vida que tenemos en España, 80 y tantos años, ostras, si los padres le dejan todo a sus hijos, a sus seres queridos al fallecer, estos están jubilados o próximos a la edad de jubilación, poco o nada les ayudas. Ayudarás, en todo caso, a tus nietos. Entonces, jolín, pues tiene todo el sentido del mundo que los padres pasen patrimonio en vida, la medida que puedan, pasen patrimonio en vida a los hijos, a los nietos, cuando más lo puedan necesitar, para iniciar un proyecto empresarial, para comprarse una vivienda. Y si encima nos han quitado los obstáculos fiscales que había antes, te lo ponen en bandeja.
Ara, i és lògic, davant la crisi de l'habitatge estan posant el focus sobretot en les persones, en donar facilitats a que puguin accedir a un habitatge, però també m'agradaria recordar una cosa que tu has mencionat més d'una vegada. Quina és la relació entre els pares i els fills? Evidentment, ha d'haver una bona relació, perquè, per exemple, hi ha casos en què els pares segueixen sent usufructuaris d'aquest habitatge. I sí, després van malament les coses per aquests pares i mares. O sigui que és important també fer una reflexió sobre el tipus de relació que se té, sobre la situació econòmica que tenen aquests pares i mares. Sí, jo crec que això és interessant per tenir tots els punts de vista.
És veritat que el Derecho Civil Balear ha introduït normes que permeten a los padres revocar en determinades condicions, situacions, si hay ruptura de relaciones por los hijos o hay necesidad de los padres, podrían dar marcha atrás a esas donaciones de alguna propiedad o de algún dinero, ¿no? Pero sí, tienes razón. O sea,
no, per pensar en tothom, no? Perquè és veritat que les relacions, tu ho has dit més d'una vegada, són un món. Amb les herències, se veuen, no? Com són les relacions entre els germans, amb els divorcis...
Totalmente. Y me vienen, yo le quito la idea de la cabeza a muchísimos padres que me vienen con esto del temor al impuesto. Exacte. La gente tiene mucho miedo al fisco. Entonces me viene, no, mira, quiero hacer una... He oído hablar que a lo mejor suben el impuesto de sucesiones. Quiero donarle todo a mis hijos. Y yo pregunto, ¿y qué tienes? Pues nada, tengo unos arrullos en el banco y tengo mi vivienda habitual y otro pisito y tal. Se lo quiero poner todo a nombre de mis hijos por si acaso. A más de uno o a muchísimos yo les quito la idea de la cabeza. Claro. Les digo, mira, no tiene sentido. O sea, que te descapitalices, que renuncies a esa seguridad. No tiene ningún sentido porque es verdad que se habla de armonizar algún día el impuesto de sucesiones, pero la armonización se habla en el sentido de meter mano a las grandes herencias. A finales del 2024 se presentó un impuesto sobre grandes herencias para armonizar el impuesto que buscaba meter mano, gravar herencias de más de 1 millón de euros por heredero. Con lo cual, un poco mi criterio es decir, a ver, ¿cuánto patrimonio tienes? Si ahora falleces, ¿cuánto le va a tocar a cada uno de tus hijos? ¿Menos de 1 millón o mucho menos de 1 millón? Claro. Oye, pues no hay ningún motivo fiscal. O sea, si te apetece, pues dáselo. O sea, pero no hay ningún motivo fiscal, salvo que les quieras ayudar realmente o tengas a un piso que tu hijo ya te lo está ocupando. Oye, pues mira, ya que lo está usando él, se lo pongo a su nombre y que él asuma la comunidad, el IBI y todo lo demás. Pero yo a más de uno le quito la idea de la cabeza. Si tienes un patrimonio modesto, si tienes un patrimonio modesto, ni de coña.
Però això te volia plantejar aquesta pregunta.
Tinguis el patrimoni que tinguis, tothom se pensa que és com a gran fortuna, és un tema com aspiracional. Clar, també s'ha de saber entendre la lletra petita o quan escoltam tertúlies o comentaris, saber si se poden aplicar a la nostra realitat. Clar, Edna Mancio Ortega, no, idò pot ser, no convé que facis tantes passes en el teu missa.
Claro.
Assessorar-se amb els experts, sobretot, a l'hora de fer donacions, tant sigui d'una quantitat en efectiu com sigui una donació d'un habitatge. Què seria el millor consell?
Sí, 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 sin duda. Asesorarse, porque si no, ya te digo, si no formalizas bien el documento, o sea, te puede salir caro. El fisco te puede reclamar su parte de la herencia o su parte de la donación.
Y no s'obliga.
I no prendre decisions en calent.
Exactament. Sí, que sí, som sí, les famílies sí, i les relacions, sí. Veritat.
I además és verdad que en Baleares, jo sempre digo que Baleares ha convertido en un paraíso fiscal para herencias y donaciones, no solo porque se ha eliminado con determinados condicionantes el impuesto de sucesiones y el de donaciones, sino porque te puedes morir todas las veces que quieras. O sea, el derecho civil de Baleares te permite morirte en el sentido de decir, toma hijo, te doy este inmueble si renuncias a la legítima. Y esa donación en vida se convierte en una herencia. Y lo bueno es que el hijo no paga nada, pero es muy importante, en las donaciones, cuando no son de dinero, cuando son de propiedades, cuidado, porque el padre puede tener una ganancia patrimonial y Hacienda le puede crujir en el IRPF como si vendiera. Entonces, cuando se hacen donaciones de bienes que no son dinero, por ejemplo, participaciones en empresas o inmuebles, cuidado, hay que hacer esa donación, pero formalizarla con un pacto sucesorio, con una renuncia legítima para que no le salga cara la broma al padre.
Nosaltres ens assessorem sempre bé a través dels nostres experts.
I sense tenir grans fortunes.
Exactament.
Tampoc.
Exactament.
Nosaltres no, però hi ha oients, però hi ha oients que sí, no, dic, nosaltres no, però hi ha oients que sí que tenen grans fortunes
i que poden estar
i que ara estaven interessadíssims en aquest tema perquè mai sap el que pot passar.
Sí, hay que morirse. A esto yo les digo que se tienen que morir unas cuantas veces. Yo me los cargo. O sea, yo digo, a estas muertes de mentiras, a estas donaciones con pacto sucesorio, yo le llamo eutanasia fiscal, ¿no? Entonces, yo a estos millonarios me los cargo un par de veces.
Alejandro del Campo, de DMS Consulting, moltíssimes gràcies per aquests consells, com sempre.
Gràcies, un plaer.
Anem amb una darrera hora respecte al creuer afectat per antivirus, una darrera hora d'aquest brot. Ha estat hospitalitzada una hostessa a Amsterdam en el vol on just viatjava una de les persones mortes per aquesta malaltia.
Així és, Marta, el Ministeri de Sanitat de Països Baixos ha confirmat que una d'aquestes hosteses del vol on viatjava aquesta dona que havia mort per antivirus té símptomes i ha hagut de ser hospitalitzada a Amsterdam. La cadena de televisió neerlandesa, RTL, ha indicat que la dona era hostessa de l'aerolínia neerlandesa KLM i que havia estat en contacte amb aquesta dona que hauria mort i que, per tant, hauria estat en contacte també amb aquesta hostessa. És la darrera hora d'aquest brot d'antivirus, d'aquest creuer que, recordem, ha d'arribar en els propers dies a les Canàries.
Respecte a aquesta darrera hora, incorporam uns minuts a Joan Carles Marc, expert en salut pública. Joan Carles, quina lectura podem extreure d'aquesta notícia que ens ha deixat sobtats, perquè ningú esperava, no?, la rapidesa en què se produeixen els contagis, però ara, de sobte, aquesta hostessa que just viatjava en aquest vol ha mostrat símptomes.
Bon dia. La qüestió d'aquest cas vol dir una cosa, i és que probablement en aquest vol no se varen prendre les mesures oportunes quan hi havia una persona que havia anat amb una situació probablement de contagi a altres persones. Aquest és el problema. Anar a un espai tancat s'ha de protegir, perquè això ho vàrem aprendre molt bé durant la Covid-19. I això és una de les qüestions on se contagien les persones. La contagi és més normal quan estem molt a prop, quan tenim relacions íntimes amb una persona, però també quan la tenem sense la protecció. En aquest cas, aquesta hostessa segurament va atendre la persona que en el final se va morir i probablement la va atendre sense mascareta i, per tant, acostant-se a ella i intentant ajudar-la, però posant-se en risc, en perill, com en aquest cas, per agafar aquest antivirus.
Joan Carles, dues qüestions, perquè si no anem malament, aquest virus s'acova, se pot incubar fins a 45 dies, i el que no sabíem fins ara era que també se podia transmetre una vegada ha mort la persona, no? També se pot transmetre una vegada morta la persona?
Una vegada morta la persona, aquesta persona, ho dius per la persona que s'havia morta i que se podria haver contagiat altra gent?
Clar, per la dona morta que hauria pogut contagiar en aquesta hostessa de Països Baixos, que, recordem, té símptomes i està hospitalitzada.
Però l'hostessa segurament va atendre a la persona abans de morir, o no és així?
No ho
perdona.
Sé, no, la veritat és que sí que no ho sabem, sí que ara, evidentment, aquesta persona ja ha mort, però el dubte que jo tenia era aquest, si te pots contagiar una vegada s'ha mort la persona, també.
una vegada s'ha mort la persona, no tens possibilitat de contagi. És a dir, que aquesta persona va protegida amb un fèretre i, per tant, segurament no hi ha possibilitat de contagi. Jo crec que és una qüestió abans de per un servei que l'hostessa li dogué donar a aquesta persona i segurament això la va infectar i la va contagiar. Crec jo, no? Però en aquestes qüestions no ho sabem exactament. Crec que l'important davant aquesta situació d'aquest creuer, crec que hem de prendre les coses amb tranquil·litat, amb mesura, intentant saber molt bé el que ha passat i el que ha deixat de passar, i estar tranquils. La situació per una persona de les Illes és tranquil·litat absoluta. No tenim un risc zero si mos posam en contacte amb una persona que ha tingut aquest antivirus, però està clar que el risc és molt baix en general. Té un poder infectiu, aquest virus, molt baix, però té una poda de mortalitat molt alt.
No, però important, coses important dir, matitzar, no? Joan Carles, i ho has fet molt bé, sobretot per fer aquesta crida a la tranquil·litat que feis als experts. Joan Carles, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció.
Moltes gràcies,
Marta. Un plaer, Joanes, com sempre. Sí. 10:48, uns consells, tornant a donar.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears Palma Futsal.
A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay mucho ojo puesto en nosotros.
I des del Palau d'Esport de Salmoix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I 51 minuts, continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió, ben pendent del temps, perquè avui és vera, no és el dia típic per sortir a passejar amb els cans, però sí que amb el bon temps solem augmentar la freqüència d'aquests passatjos i, clar, també apareixen alguns riscos invisibles, podríem dir, Joana.
Sí, exacte, Marta, i aquests més habituals o perillosos podem dir que són les espigues, unes petites estructures vegetals que cada any provoquen nombroses visites en el veterinari, tot i semblar inofensives, poden adherir al cos dels animals i penetrar en zones sensibles, provocant infeccions, molt de mal i fins i tot complicacions greus si no s'actua a temps.
Un tema que volem comentar amb el nostre manescal de confiança, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris. Aquí ja tenim aquí un home que és conegut mundialment com a Catman. Manu, bon dia, com estàs?
Molt bé.
Clar, i com cada primavera torna aquest tema, és com a cíclic. Què són exactament les espigues i per què preocupen tant a la gent que conviu amb animals de companyia?
Bueno, les espigues són la forma que tenen les plantes que estan en el camp per reproduir-se, no? I bueno, estan dissenyades justament per entrar dins la terra, no? Tenen com uns pelets així en els laterals que fan que puguin entrar a la terra i que no tornin cap enrere. I això és el problema, justament, no? I clar, quan sortim a passejar amb els cans, que hi ha espigues una mica per tot en aquest moment, s'aferren en el pèl, I no només s'aferren els pèls, és que també se fiquen a llocs on no hauria de ficar-se, pel nas, els ulls, les orelles i fins i tot les cuixes també, la vagina, de fet, de vegades també. Clar, si és pel nas és fàcil, perquè és un ca que s'ha d'anar a passejar i torna i fa xams sense aturar-se.
No tots es poden expulsar. Jo tenia una veïnada, perdó, no, per el cas personal, sí, però que tenia un chihuahua que just li va entrar pel nas i li van haver d'intervenir.
Per això que dic, exacte, per això que dic que estan dissenyades per entrar, però exacte, no per sortir, però no per sortir. Queden aferrades allà i... o sí, aferrades allà, i normalment has de dormir el ca i anar i cercar, no? I les orelles igual, no? Tu vas a passejar i el ca torna i s'està gratant les orelles, doncs normalment hi haurà una espiga, no? Els ulls de vegades és més difícil, però també... bueno, no sé si la gent sap que els cans tenen tres parpelles i normalment se fiquen darrere de la tercera parpella. I fan úlceres, i la veritat és que és bastant espectacular, i, però bueno, sí que també és fàcil llevar l'espiga, i normalment l'úlcera que se provoca la còrnia se cura ràpid.
I dèiem també
que... El problema són les espigues del cos, perquè aquestes se fiquen, no les veus, no fan res, i de cop i volta...
Clar, i l'animal no se queixa, per
ventura. No se queixa, i quan fa infecció, fa el que sigui, és quan tenim el problema, perquè de vegades no la trobes. La pots hospitar, és un ca que està malalt, que té mal, que té febre fins i tot, però de vegades no les trobes. I de vegades han de fer cirurgies i jo què sé, si se fiquen aquí en el lomo o en el jom, de vegades se fiquen i van fins i tot a la cavitat abdominal i de vegades les has de treure per la cavitat abdominal. I un altre lloc on hem de mirar sempre, que anem a passejar, és entre els dits.
Mira, ara aquí... estem compartint algunes de les imatges, exacte, que descrivim pels oients, perquè és precisament les potetes que se fiquen, i clar, no les veus perquè entre els dits tenen pèl.
Això és un poc com un escarràs, no? Te fiques tu com a... No, te fiques un escarràs i te va penetrant i a lo millor és una punteta de res i se pot arribar a infectar, no?
No, se pot arribar, no, s'infecten totes, perquè clar, al final hi ha bacteris i se fiquen allà, sí.
Clar, què pot passar si no s'actua ràpidament? Perquè els oients i espectadors vagin en compte si tenen animals de companyia.
Les potes, per exemple, te fan un abscés bastant espectacular i de vegades, o si se fiquen per aquí, per el coll, bueno, és que se poden ficar per tot, te fan un abscés bastant espectacular i de vegades tu drenes l'abscés i no trobes l'espiga. I de vegades això és el problema, que tu fas una intervenció, dues, de vegades tres, perquè no trobes lo que és, no? Els ulls, ja hem dit que provoquen úlceres i les orelles, normalment, si ningú s'adona de que tenen un problema, te fan unes otitis també bastant espectaculars. Les que entren pel nas, les has de treure el més aviat possible, perquè si se fiquen més endedins, te fan una pneumonia i això ja sí que és un problema, perquè de vegades has d'obrir el pulmó i treure un bocinet de pulmó, perquè si no, no pots treure les
otitis. I li passa més en els animals que tenen el pèl llarg, això... O no té per què?
No necessàriament. Normalment, la meva experiència és més... xerraven la setmana passada de capes. Són aquestes capes de pèl dur. Aquestes potser estan més... són en més risc. Propícies per això, sí.
Recorda'm, quines són les races de pèl dur? Per si qualcú té una casa, que vagi alerta.
Tekel, Westie, Fox Terrier...
un rater, per exemple.
Un rater té pel llis.
Curt.
No seria considerat.
No.
Tot tant, i que és ben fort, eh?
Bueno, i els cans de doble capa també, perquè com que tenen aquesta llana a baix que encara no ha caigut, és aquesta llana la que atrapa.
És a dir, pel dur doble capa, tothom a vigilar els nostres cans. Supos que, Manu, recomanes com a veterinari, com a manescal, que en tornar de fer una volta aquest dia en el nostre cap, primer, el millor seria anar a llocs que tinguem controlats, que sabem que no hi pot haver gaires espigues, i si en el cas d'aquell passatgem perquè anem en el bosc, en tornar a pegar una bona repassada.
Pegar una bona repassada en el pèl, pegar una repassada entre els dits, i sobretot si es cabe amb sou i cluc, per exemple, pues és que està passat algo, és evident.
Sí, ja a partir d'on sui bé i torna on sui pipa, ja hem de vigilar.
Això, tant que qualque cosa ha passat. Evident, però que a vegades no és gens evident i t'adones dies després.
Sí, sí, sí.
O sigui, I sabeu que és evident?
Què és evident?
Ses ganes que tenen els balears d'adoptar moixets de sa canera de Son Reus. I avui no en tenim un ni en tenim dos, sinó que en tenim tres.
Vamos.
De sa canera, que han batejat com els tres mosqueters, les trois mosquetoires, podríem dir, de sa canera de Son Reus. Ara els veureu, són tres moixets de poc més de tres mesos que vos esperen a la canera. No cal que t'adopteu tots tres junts, però si vos fa il·lusió i voleu tenir tota sa família, escolta, amb una adopció ja en surts. Si voleu una bona companyia, només heu d'anar fins a la canera i ells vos en donaran totes les tresques per adoptar-los. Aquí teniu aquests tres mosqueters, que són tres moixius petits que fan moltes ganes de dur-los a casa.
M'ha encantat moixiu, perquè és que és veritat, és que és un moixiu. No és ni un moixiat, és un moixiu, perquè són petitíssims. Per cert, un temps, Manu ho sabrà, no s'adoptaven quasi els moixiats negres. Afortunadament, això està canviant o no?
Sí.
Està canviant.
Sí, sí, ja està.
Ai, tant de bo, eh?
Ja ho
han
deixat.
Molta superstició.
Sí, però ha augmentat l'adopció de moixos negres, però també les caneres van amb especial cura perquè també hi ha molta de gent que adopta moixos negres amb intencions quiromàntiques o esotèriques. És a dir, tampoc no és que ara els moixos negres pobres esperien de començar a patir certes dèries dels seus curadors. Però bé, són tres moixets, els tres mosqueters de teniu a la canera de Son Reus. Si vos fa il·lusió,
jo vos dic una cosa, se li ha de donar una oportunitat als moixos, perquè hi ha molta gent que diu, no, és que jo sóc de cans. Has de posar un moix a la teva vida per saber si realment ets de cans o ets de moixos, perquè jo ho dic per experiència personal.
Els moixos són com sa tònica, no? Que la primera vegada que la veus, o sa cervesa també, si vols, que és com que no t'agrada molt, però...
I després no pots viure sense moixos.
Ara ho entenc, que és que jo no bec ni tònica, ni cervesa, ni alcohol, ni res.
Ah, però l'esprit te pega más.
És que no m'agraden les begudes alcohòliques, Manu, me sap greu,
estimat. Un dia Xisco Nadal tindrà un moix o un ca i jo serà una de les notícies amb les quals obrirem aquest programa.
Sí,
tenen 10 segons.
No vull adoptar cap moix perquè sinó que apareix sent estrabocat de sàtic i entendré 50. Per tant, com que jo me conec i sé que quan topo una porta no la puc tancar, millor no explorar aquest univers.
Els tres mosqueters que vos esperen. Gràcies, Bernat Nadal, per aquesta música meravellosa. Són les 11, Manu. Bon dijous. Notícies a la ràdio. Pausa per publicitat a la tele.